Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Obrim l'espai jurídic al matí a Ràdio Estel recuperant el tema del qual parlàvem fa un parell de mesos, que és la reforma laboral. I ens van quedar coses per comentar, principalment tot el que fa referència a la negociació col·lectiva i als convenis col·lectius. I abans d'analitzar els canvis més significatius, David Serra, és important aclarir alguns conceptes.
Per això, començant pel que hem d'entendre com a conveni col·lectiu i que s'esmenta en diverses ocasions en l'Estatut del Treballador. Primer de tot, hem de saber, en relació als drets i obligacions pels treballadors, que el conveni col·lectiu està per sota de les disposicions legals i reglamentàries de l'Estat i per sobre del contracte de treball. Per tant, és prou important un conveni col·lectiu. Aquest mateix Estatut del Treballador diu que constitueixen l'expressió de l'acord lliurement adoptat pels representants dels treballadors i de l'empresa en virtut de la seva autonomia col·lectiva.
Començarem avui per analitzar-los els punts més importants, ja que afecta a tots els treballadors i treballadores, i per fer-ho contem amb l'ajuda d'en Xavier Comabella. Molt bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia.
Ets advocat laboralista del bufet Digestum Legal. I bé, primer de tot, a què ens referim quan es parla d'autonomia col·lectiva?
Pues aquest és un terme molt de dret del treball. És a dir, si hem tingut aquí els meus companys, parlaran d'altres conceptes diferents, però sobre aquest no, perquè és una qüestió molt, molt particular del que és el nostre àmbit, l'àmbit del dret del treball. Això parteix d'un principi bastant evident. És a dir, dintre de les relacions laborals no hi ha una igualtat entre les parts. És a dir, una empresa té més poder, en principi, que un treballador. Allà, bueno, llevat que siguem el megacrac del sector que puguem discutir.
I negociar.
Però si som un treballador estàndard a l'ús, evidentment, a títol individual tenim poca força a l'hora de parlar amb l'empresa. Llavors, com el dret del treball parteix d'aquest principi de desigualtat, crea alguns elements correctors. És a dir, es diu que és un dret tuitiu. Ja comencem amb paraules rares que per algú som advocats. Per tant, tuitiu vol dir que és un dret protector. És un dret que intenta equilibrar aquest tipus de discrepàncies, de diferències inicials que hi ha. I què és el que fem? Com es pot solventar aquesta diferència en l'àmbit de negociació? Pues crear el que és l'autonomia col·lectiva. És a dir, en lloc de negociar jo a títol individual contra una empresa que és molt més gran, em permet que la suma de diferents treballadors agafi més força i tingui aquesta capacitat de negociar amb els representants, diguéssim, de l'empresa o els representants de la patronal. És a dir, deixem les negociacions individuals, deixem el que és la normativa imposada o establerta des de l'Estat, que té competència exclusiva, sinó que és una negociació, no deixa de ser una negociació, però per uns subjectes més amplis. I quin és l'àmbit d'aquesta? Pues la que puguin acreditar, la representativitat que es pugui acreditar. Pot ser una negociació a nivell d'empresa, o més petit de cada empresa, d'un centre de treball, o pot ser una negociació a nivell sectorial, és a dir, d'un determinat sector. Si en el sector de la indústria siderometal·lúrgica, pues es negocia un conveni col·lectiu amb unes condicions determinades que afecten a tots aquells que treballen a la indústria siderometal·lúrgica, per exemple.
Llavors, una empresa, per exemple, que ja sigui més d'un treballador, no? Que ja pot haver-hi un, que no diríem empresa, sinó, però ja tenim un volum significatiu de treballadors, si ells volen ja poden exercir aquesta autonomia col·lectiva.
Home, un sol treballador col·lectiu.
No, per això deia, a partir del moment que ja són més, estan obligats a exercir aquesta autonomia col·lectiva o és senzillament un dret que tenen?
És un dret. A veure, tenim diversos nivells per entendre'ns. És a dir, hi ha el que seria la negociació a nivell de sector, on hi ha unes organitzacions empresarials més representatives, això va en virtut dels empresaris que estan afiliats en aquesta associació, i uns sindicats que són els més representatius, és a dir, en virtut dels representants dels treballadors que hi ha dintre dels comitès d'empreses i delegats de personal, és a dir, dintre del que és la representació legal dels treballadors, pues, en funció d'això, agafen aquesta representativitat. Hi ha dos sindicats que ja tenen aquesta representativitat pues, per la prova, perquè si es va agafar totes les eleccions sindicals, pues, són els que més surten escollits. A nivell estatal són Comissions Obreres i UGT. A nivell d'alguna autonomia hi ha altres sindicats que tenen aquest caràcter també representatiu, però a nivell de la seva autonomia. Pot ser la CIGA, la Confederació Intersindical Gallega a Galícia, o pot ser l'ASTV a nivell del País Basc. Pues aquests poden negociar, aquests sindicats, i les representacions dels empresaris poden negociar a nivell col·lectiu per un determinat sector, en l'àmbit que decideixin. Però també pot passar això a nivell de l'empresa. I a nivell de l'empresa, qui decideix, qui negocia, evidentment, és la direcció per una banda, i per l'altra, pues, són els representants dels treballadors. Sempre representants dels treballadors. És a dir, o delegats de personal, quan són petites les empreses, o el comitè d'empresa. I aquests, fins i tot, poden delegar amb les seccions sindicals. Per això ja és un tema més complicat. Això vol dir que primer han d'estar escollits dintre del que és l'òrgan de representació dels treballadors.
Perdona, estan obligats a ser representats per un sindicat?
No, és a dir...
O sigui, per Comissions Obreres UGT, que és majoritàriament el que representa tothom?
Tot depèn. És a dir, si és per sectors, sí que la renegociació és pels sindicats que estan legitimats, no poden... Però si tenim un sindicat que a nivell d'aquell sector determinat és representatiu, pot acreditar-ho ensenyant les actes a les eleccions sindicals, dir, escolti, miri, vegi que de les tantes empreses que tenim jo tinc una participació superior a aquest percentatge, aquest sindicat pot representar dintre el sector. A nivell d'empresa són sempre, sempre, sempre els representants dels treballadors, delegats de personal o membres del comitè d'empresa. El que no es pot fer en cap cas és com es fa en els coneguts ERTOs, o en els eros d'extinció contractual, que quan no tenim representant, escollim a una comissió ad hoc. Vosaltres, treballadors, feu-me una comissió perquè volem negociar el que sigui. No, això no és possible pels convenis col·lectius. És a dir, sempre ha de ser a partir de tenir aquesta representativitat.
I és obligat per l'empresa que els seus treballadors estiguin representats?
No. Pot ser perfectament que tinguem una empresa...
Sí, millor per l'empresa que no ho estiguin.
Depèn. A veure, tindrà representació i sempre tindrà un interlocutor, però no hi ha cap norma que obligui els treballadors a tindre ni a presentar-se a les eleccions sindicals, i molt menys, pues, que si algú es presenta, que els votis. És una facultat que tenen. És un dret dels treballadors, però no és una obligació.
Però potser més que un dret també hauria de ser un deure.
Depèn de... Hi ha sectors que estan molt sindicalitzats, altres sectors que no estan gens sindicalitzats, depèn del sector.
Llavors pot haver-hi treballadors que no tinguin un conveni col·lectiu i que no tinguin uns representants?
I pot passar perfectament. Fa molt temps, però ja no està vigent, es va fer el que es deia un acord de cobertura de vacíos per aquells treballadors...
Justament per aquestes, pels
que
buits.
Que no els tenien, pels buits. Tal. Normalment, o sigui... Pràcticament, si no és un conveni d'empresa, sí que pot acostumar a haver-hi un conveni sectorial del sector econòmic on està aquesta empresa. Però, bueno, res impedeix que tinguem alguns nínxols d'activitat que no tinguin representació, no tinguin aquest conveni, i vagin el que és a la legislació bàsica, que és l'Estatut dels Treballadors i les normes de desenvolupament.
I què passa amb els que no tenen representativitat?
Amb el... Sindicats que no tenen representativitat poden negociar convenis, efectivament, però aquests convenis tindrien un àmbit limitat. És a dir, quan estem parlant de sindicats representatius, ja sigui perquè la tenen amb caràcter general, el que he dit, de Comissions UGT, o perquè en un determinat sector tenen aquesta representativitat, el que sigui, un sindicat molt específic dintre d'un sector, doncs aquests sindicats negocien amb el que es diu... Afectes erga omnes. Això tornem a utilitzar paraules pròpies de... Erga omnes vol dir afecta a tothom. Tothom que està dintre d'aquest sector es sent representat per aquest sindicat o per aquest representant dels treballadors que negocien i estigui conforme o no estigui conforme, quedarà afectat pel conveni col·lectiu. Si estem treballant en l'àmbit de la indústria siderometal·lúrgica, que si tenim uns sindicats molt consolidats i si negocia aquest conveni, ens agradi o no, ens afectarà com qualsevol altra norma. Si estem en un sector que no té aquest conveni, però tenim un sindicat sense representativitat i que negocia, pues serà un conveni vàlid, però no serà estatutari. No s'aplicarà la norma, el règim de l'Estatut dels Treballadors, sinó que serà un conveni extraestatutari. Serà com una espècie de contracte col·lectiu. Afectarà només els treballadors d'aquest sindicat, però no els que no estiguin en aquest sindicat. Els convenis extraestatutaris són vàlids, però amb un abast inferior.
És a dir, per exemple, ara, mentre una agència de viatges que no té una empresa, o sigui, una agència de viatges força gran, que té més de 40-50 treballadors, però no té un comitè d'empresa. Per tant, no han negociat un...
Tindrà el conveni sectorial.
Exacte. Aleshores, es regirà pel conveni sectorial del sector del turisme.
De les agències de viatges. Exacte,
la agència de viatges. Que tenien, bueno, sí, de les agències de viatges.
Sectorial. Que hi ha també el que són els convenis d'empresa. És a dir, per poder negociar, la llei en aquest sentit ens dona molta llibertat. És a dir, no estableix unes normes específiques, sinó es pot negociar dintre de l'abast de la representativitat que les parts puguin acreditar.
Llavors, quan comencem a treballar en una empresa, potser de les primeres coses que hauríem de preocupar-nos o interessar-nos és pels convenis, no?, que ens regeixen, si hi ha un col·lectiu del sector, si sí, els sindicats de l'empresa, si és una gran empresa, han fet una negociació, que crec que és una cosa que, d'entrada, quan algú et diu he començat una feina, no et diu ja m'he llegit el conveni col·lectiu, per cert.
En el contracte de treball, dintre del clausulat, hi ha un espai petit, ja que no es veu,
que posa... Aquell que no llegim.
Exacte, el que no es llegeix amb lletra petita que diu el present contracte de treball, tal, 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 està bé. I pel que no estigui, es regirà pel conveni col·lectiu del que sigui. I allà sí que ho posa, especialment, però efectivament conec a molta gent que o té el contracte antic o l'ha perdut, o que no sap ni sota quina normativa, sobre quin règim té.
Al matí a Ràdio Estel estem parlant de convenis col·lectius a Tirant pel Dret amb en Xavier Comabella, advocat laboralista de Digestum Legal. Si et sembla, Xavier, entrem ja de ple en la reforma laboral del passat mes de desembre. Van apurat, però fins a l'últim moment, 30 de desembre, es publicava el Real Decret de Reforma del Mercat Laboral. A partir del 31 de desembre entrava en vigor i centrem-nos en els convenis i negociacions col·lectives. Hi ha hagut canvis significatius que haguéssim de tenir en compte? Potser fem tard, estem al maig, però tenint en compte que hem arribat a la conclusió que molta gent no ha llegit el seu conveni col·lectiu que el regeix, quins són els canvis més significatius?
Sí. Hi ha dos canvis, són importants, però diguem, són una mica tècnics. O sigui, vaig a tornar a explicar, retrotreure'm una mica per posar-los en context. El primer canvi important és el que es diu concurrència de convenis. Una de les normes del dret del treball és que mentre jo tingui un conveni col·lectiu vigent que regeix la meva relació laboral, no pot ser afectat per un altre conveni col·lectiu. És un tema de seguretat jurídica. Si jo estic treballant pel conveni tal que té la durada fins a no sé quan, puc estar més o menys tranquil, sigui empresa o sigui treballador, que aquest és el conveni col·lectiu que se m'aplicarà. Això, amb la reforma anterior, estem parlant de la reforma de l'any 2012, aprovada pel partit que hi havia abans, el Partit Popular, va establir una excepció a aquesta regla de la prohibició de la concurrència de convenis. Va dir, escolti, miri, efectivament, vostè no pot ser afectat per un altre conveni mentre tingui un propi, llevat del conveni d'empresa. En qualsevol moment, l'empresa podrà negociar amb els representants dels treballadors, amb aquells que estiguin legitimats, un conveni col·lectiu que, a més, tindrà prioritat aplicativa. S'aplicarà per davant del conveni sectorial amb una sèrie de temes, amb una sèrie d'especificacions concretes de l'empresa que podien... La idea era pues, per acabar de fer un vestit a mida, no? Per tant, com el conveni sectorial pot ser molt ampli i cada empresa, diguéssim, necessita les seves pròpies especificacions, pues a vostè li deixaré que en qualsevol moment negociï pues, el tema del treball a torns, li negociaré a vostè que negociï les categories professionals, li negociaré els seus horaris, facis una mica deixa el pret-a-porter i vaig al treballar a mida. Això és el que va permetre la reforma del 2012. Dintre d'aquesta reforma, una de les coses que es permetia negociar era pues, que també es podria parlar de la quantitat del salari base i dels complements salarials, inclosos els vinculats a la situació i resultats de l'empresa. Això què vol dir? Que amb això podien pactar amb el conveni d'empresa una quantitat, uns imports salarials per sota de la resta del sector.
Per sota?
Sí, era prioritat aplicativa. Jo puc tenir un conveni col·lectiu d'empresa que amb la meva empresa no és potent, en teoria, pues puc posar uns salaris per sota dels del sector. Perquè el sector pot ser més potent, però jo soc una empresa petita. D'aquestes mires, ja diguem, liberalitzadores.
Clar, això està pensant sempre en benefici de l'empresari, no del treballador. Per això et preguntava, per sota...
Això és la reforma del 2012. Això hem de tindre en compte d'on ve i qui la va plantejar, no? Llavors, això, de totes les coses que podem dir, aquesta és la cantreta. El nou conveni col·lectiu continua tenint prioritat aplicativa als d'empreses sobre el conveni sectorial, llevat amb el tema aquest. Ara no podem tindre un conveni d'empresa que tingui una retribució inferior a la del sector.
Per tant, pensant en els drets dels treballadors, diríem que és més beneficiós aquest punt.
A veure, com sempre és un tema d'equilibri. Tothom pot defensar, és a dir, si mirem des d'un punt de vista de defensa dels treballadors, que ja dic, hi ha desigualtat, evidentment, no pot ser que jo, per treballar per la mateixa feina que l'empresa del costat, cobri menys. Si ho mirem des del punt de vista de l'empresa, i a cada un com miri com vulgui, dirà, escolti, jo estic amb uns costos que no puc assumir, perquè soc una empresa petita, em veig obligada per aquesta negociació, aquesta autonomia col·lectiva de la voluntat, és a dir, jo estic dintre d'una patronal d'un sector que no puc escapar-me, perquè m'obliguen a negociar a entrar per aquí, però no puc pagar aquestes xifres, per tant, em anava millor el sistema anterior en el qual jo podia participar amb el meu salari.
I tenia més autonomia.
Això depèn de les parts, clar, com es vegi.
És curiós que has dit, Xavier, fins que estigui en vigor el conveni. Per tant, els convenis tenen data d'inici i data de final, que s'acaben, no es renoven automàticament.
Correcte, és a dir, aquí, dintre de l'autonomia de les parts, està negociar. Negociem com el mateix que quan com a particulars fem un contracte qualsevol, establim una durada, establim un àmbit, doncs aquí és el mateix. Les parts poden negociar aquesta durada i precisament aquí tenim el segon canvi important. Aquest segon...
Tenim temps. Sí, podem anar fent. De fet, mira, podem dir als oients, encara teniu temps, gairebé 15 minuts. Si teniu qualsevol dubte sobre convenis col·lectius, podeu trucar-nos, enviar-nos una nota de veu o enviar-nos un missatge al nostre WhatsApp, que és el 663 99 30 62. 663 99 30 62. Si teniu dubtes sobre convenis col·lectius, que ens acompanya en Xavier Comabella, advocat laboralista del bufet de Digestum Legal. I si et sembla, Xavier, a veure, explica'ns quin és aquest segon canvi significatiu de la reforma laboral en relació al conveni col·lectiu.
Pues tornem a parlar de paraules estranyes. Aquesta és la ultraactivitat del conveni. I com, perquè no sabia tan estranya, ara l'explicarem una mica més. Anem cap endarrere. Hem dit que el conveni tindrà la durada que les parts acordin. Quan pacten a 2, 3, 5, 7 anys, normalment passa aquesta cosa curiosa de que els convenis s'aproven sempre amb efecte retroactiu. Estem a mitjans del 2022 i igual aprovem el conveni 2020-2025. Bueno, això, la negociació té aquestes coses. Però sí que tenim una dada d'expiració. O sigui, els convenis, com tot en aquesta vida, tot finalitza. Què passa quan finalitza? La norma ens obliga a posar què s'ha de fer. Llavors tenim una primera possibilitat, que és la de la pròrroga. És a dir, si establim la possibilitat de pròrroga, i si el conveni no es denuncia, no diem que no volem continuar abans d'una determinada data, el conveni es prorrogarà. I es prorrogarà per quan? Pues per el que s'hagi establert en el conveni normalment, anualment. No dic res, arriba el conveni, s'ha acabat la data de durada, no em dic res, pues un any més. El mateix que amb les assegurances habituals, no?
Que com se't passi el dia ja no arribes.
Pues algo així. Però aquesta és la primera possibilitat. Però després tenim una segona. Què passa si quan tenim el conveni diem no volem continuar, no ens agrada, volem negociar-ne un de nou, i diem, escolti, no, el denuncio. I quan arribi el 31 de desembre, jo ja no vull continuar amb aquest conveni col·lectiu. I aquí es convé la regla aquesta de l'ultraactivitat. Què significa? Pues que mentre no hi hagi un conveni col·lectiu nou, mentre no haguem negociat, és a dir, ja tenim un conveni expirat, ja no està ni en vigència original ni està prorrogat, se'ns ha finalitzat el contracte, però mentrestant necessitem algú que reguli les relacions laborals. Pues, mentre no tinguem un conveni nou, tenim el que és l'ultraactivitat. Els efectes normatius d'aquest conveni, és a dir, totes les normes, salari, horaris, règim disciplinari, tot el que marca aquest conveni, es continua aplicant. L'únic que ja no s'aplica és les obligacions de pau social, entre cometes. Mentre tinc un conveni vigent, no puc posar vagues per canviar-lo, no puc establir, queixar-me, haig de complir-lo, no? Pues aquí ja no tenim aquesta obligació, ja no tenim un conveni pròpiament dit, sinó que tenim un conveni perquè no tenim una altra cosa.
Clar.
S'ha d'aplicar. Llavors, què passava? La ultraactivitat, hi havia un règim tradicionalment, que era fins que no sortís un conveni nou. Què passava? Molts convenis, la part favorida per ell no el negociava.
No tenien pressa.
No tenien cap pressa. Si jo sóc l'empresa o la patronal i tinc un conveni amb unes condicions limitades, bueno, a no ser que em facin unes grans vagues, una pressió forta...
Ja li està bé.
Ja està bé. I viceversa, i també. Jo som el representant dels treballadors, estem en una situació de crisi, el conveni ja està bé. Pues no teníem cap incentiu i continuava indefinidament amb ultraactivitat. Què va fer la reforma del 2012? Tornem a això a efectes anteriors. Pues va dir, escolti, els convenis tindran ultraactivitat, però la tindran limitada a un any. Fins aquí. El que passa és que la reforma no va dir què passaria a partir d'aquest any. I amb això va haver una curiosa sentència del Suprem. És a dir, perquè el que va passar, estem parlant una mica d'arqueologia laboral, laboral, però serà interessant per entendre-ho. Pues va haver-hi això, que la reforma del 2012 no deia. El conveni pot durar el que duri, pot prorrogar-se i després té la ultraactivitat, sí, però limitada. Com no deia què passava amb l'ultraactivitat limitada, va haver-hi una empresa, que em sembla recordar que era Balears, que va dir, home, se'ns ha acabat l'any, ha passat l'any, ja no tenim conveni, ja no se'ns aplica res, pues la legislació vigente. Tots els treballadors que estan cobrant 20-30.000, tots a salari mínim interprofessional, tenim 1.600 hores, pues no, tornem a les 40 hores setmanals, 1.826 anuals. És a dir, van aplicar, dic, no hi ha res, cap norma, pues ens n'anem a zero.
I es van, intuïm que es van mobilitzar i d'aquí va arribar al final aquella sentència del Suprem.
Va arribar la sentència del Suprem, que va treure un concepte curiós, és a dir, va haver de solventar, o sigui, a vegades el Suprem, els tribunals estan no només per interpretar la llei, i a vegades fins i tot per crear-la, no? Com no teníem cap norma, es van treure una teoria, la que van poder, que es deien els convenis col·lectius creaven el que era la contractualització de les condicions laborals. Deia, encara que no tinguem conveni, en el moment en el qual aquest se li ha estat pagant a aquests senyors un determinat salari, s'han incorporat aquestes condicions dintre del seu contracte individual de treball. Per tant, el que va fer va ser revocar la pràctica aquesta de l'empresa, els va fer mantenir les mateixes condicions, i amb la pràctica ja no teníem ultraactivitat, però teníem una contractualització de les relacions laborals fins que un nou conveni les pogués canviar a millor o a pitjor. En això, els convenis col·lectius no necessàriament han de ser a millor. Normalment ho són i tal. Llavors, l'últim que ha passat a la pràctica és que amb la reforma del 2021, que s'ha aplicat al 2022, pues han dit, escolti, aquesta ultraactivitat limitada desapareix. Mentre no tinguem una altra cosa, tenim ultraactivitat indefinida. També val a dir que la ultraactivitat de l'any era sempre que el conveni no ho preveiés expressament, perquè els convenis podien preveure l'ultraactivitat sempre que vulguis. Això havia fet que a la pràctica molts convenis ja preveiessin expressament l'ultraactivitat sempre que no aparegués un nou conveni col·lectiu. I amb això estem. Aquesta segona és important, però amb uns efectes pràctics limitats, pel que dic, per la teoria de la contractualització i pel fet que la majoria dels convenis ja havien eliminat aquesta finalització de l'ultraactivitat.
I això es veu per aquí?
Bueno, això és...
Clar, perquè això depèn de com tu miris, no? Beneficia l'empresari o beneficia el treballador?
Sempre estem amb el mateix, el color del cristal con que se mira, no? És a dir, si a l'empresa... Bueno, en aquest cas, la primera teoria aquella, el que va fer l'empresa aquesta de Balear, de dir, escolti, ja no tinc conveni col·lectiu, me voy a la legislació vigente, pues, evidentment, era una pràctica més pro...
Empresa.
Més pro empresa.
Les...
No, perdó, és que amb la reforma laboral he sentit moltes vegades que una reforma laboral en la qual està d'acord tanta gent, sobretot patronals, empresa i sindicats, que no són tots, sinó un parell, no fa mala pinta pel treballador.
A veure, és com tota la vida. Al final, la negociació és... que tenim una manta, que no ens tapem tots, anem a veure per on podem tapar.
Mm-hmm. I
què
és el que deixem?
Exacte, què deixem descobert? Si em tapo cap a dalt, em tapo el pit, deixo els peus al descobert. Si em tapo els peus, doncs em deixaré el pit a l'aire. Doncs, yeah. Pues, evidentment, jo crec que dir-li com a reforma no ha sigut una reforma revolucionària, ha sigut una reforma sobre alguns extrems, però bueno, jo crec que s'ha intentat buscar aquest equilibri. Si té més efectes favorables o menys, doncs encara estem en fase
de descobrir-ho.
Tot just fa 5 mesos. Aquí cadascú, segons la seva experiència, tirarà més cap a una banda o cap a una altra. Ja l'última pregunta, Xavier. Les millores dels convenis es poden aplicar retroactivament? Ara que li acabin de... S'ha aprovat un nou conveni, 2022-2027. I de cop ha llegit el conveni anterior?
Sí. De fet, és algú bastant habitual. És a dir, el que no ens trobarem és si el conveni és del 2020, pues, els dies de lliure disposició del 2020 a reclamar-los al maestro Armero, però sí que tindrem les diferències salarials si tenim unes noves taules. Però recordo, els convenis col·lectius substitueixen a l'anterior, però no necessàriament milloren els anteriors, amb la qual cosa, en situació de crisi, molts tenim amb imports salarials o congelats o amb un increment limitat.
Que ara ja sí, eh? David, ho sabem tot, dels convenis col·lectius.
Sí.
Ara no. Ens l'hem de llegir. Ara això no ho havíem fet
encara. Exacte. Primer hem de saber si en tenim, que no, que segur que sí, i després si tenim sectorial, si tenim de l'empresa, i llegir la lletra petitona dels contractes.
Com ens deia en Xavier.
El conveni, el butlletí oficial de la província, segur que l'han de publicar. Si el n'hi ha, es busca i es troba fàcil. Sant Google ajuda molt.
Xavier Comabella, advocat laboralista del bufet Digestum Legal, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins una altra. Quatre minuts. Tothom està nerviós, Marta Jarqué. No et sorprèn, no?, que tothom vulgui saber una segona pista. És que no hem pogut esperar.
Normalment
és d'aquí una hora, no? Doncs ja, mira,
clar.
Sintonia, freqüència madurada.
Sí, per cert, em fareu un resum d'això dels convenis aquests, que veu que us han donat molta feina. Quan ho tingueu fet, quan
tot.
Ho tingueu enllestit, fareu el resum?
I tant.
Va, doncs, si voleu, recordem la pregunta del concurs. Perquè avui, pels que no ho sapigueu encara, és l'aniversari de Pierce Brosnan, si us el trobeu pel carrer, fa 69 anys.
Felicitats, Pierce. Yes.
Sí, seria curiós, trobar-se'l pel carrer per Barcelona un dia.
No seria tan sorprenent, és allò típic que després, el dia següent...
Per aquí, veus... per Sants.
Sí.
I és típic que aquella persona que tu la tens molt vista i la saludes com si fos algú de la feina, perquè saps que la coneixes i l'altre et diu...
Sí, que Pies Brosnan anés caminant pel carrer sol.
Sí?
Et dic, sí.
Aniria rodejat de molta gent.
Sí, on hi sortiria de l'hotel. No?
Com a gent 007,
creieu,
no?
Creieu que és d'aquells que anirà a Mulleres i corre? No, jo el veig molt elegant. Sí. Crec que per culpa del personatge James Bond me l'imagino elegant.
Sí, home, i tant. Jo no me l'imagino amb bermudes i amb Birkenstock i mitjons. En qualsevol cas, Brosnan, nascut a Irlanda, interpretat en 4 ocasions a James Bond, l'agent secret creat per Ian Fleming. I avui us preguntem quina va ser la primera pel·lícula en la que va aparèixer Brosnan fent d'agent 007. Aquesta és la segona pista. És el tràiler. A veure si caieu.
Cuando el objetivo es el mundo.
Hace 72 horas detonaron un sistema de armamento secreto sobre Severnaya.
Y la amenaza es auténtica. Aún se puede contar con un hombre.
Està molt bé perquè els russos, se sap que són russos ja per com els doblen.
Sí,
que també és molt curiós.
Parlen una miqueta així.
Hablan un poquito así, el misil.
Que soy malo solo escuchando.
Exacto.
Molta R.
Sí, són una mica papissots. Bueno, en fi. Si des de casa ja sabeu... Jo crec que us ha ajudat més la cançó que la pròpia pista del tràiler, perquè en el fons més o menys totes van de lo mateix.
M'atreveixo a preguntar-li a en Xavier Comabella. El del dret laboral ho dominaves 200%. Com portes el James Bond?
No tan bé. El que sí que penso dir-li a la meva dona és que té 69 anys. A veure si quan se'l mira així a la pantalla, pues, home, se'l mira amb una miqueta de consideració cap a la seva edat, que després fa comparacions.
No s'ha de fer mai comparacions
no.
amb la gent que es dedica al cine.
Exacte, van molt pintats, són mig de plàstic. Sí, des de casa ja sabeu de quina pel·lícula es tracta, 663-99-30-62 o correu electrònic a l'Olga, que t'arribaran directament, Olga, i que has de respondre al matí@radioestel.cat.
Ja hem tingut un parell de respostes. Ho haig de dir que jo avui que no la sé, em sorprèn que la gent la sàpiga, ja passa.
Has tingut temps de respondre? respondre o no?
No, no he tingut. No, és que ara...
Ara potser durant el butlletí...
Sí, estava molt concentrada.
Normal.
Perquè no se'ns perdés cap pregunta sobre els convenis col·lectius, però ara durant el butlletí escoltaré els companys, però tindrem temps i després, d'aquí 30 segons, ara ho deia la Marta, tindrem els companys d'informatius actualitzant l'informació a l'última hora i després ja tenim per aquí la Marina de la Cruz. De la Cruz contra el déjà vu, tot i que avui anem a fer una mica de memòria, anem a veure què escoltaven l'any 2000. Vosaltres éreu d'iPod? Teníeu iPod? Aquell
sí,
i
tant.
Doncs ara, si te'n vols comprar un, ja no pots.
Ja ho sé, ara són obres de museu. Ara potser en traurem 4 duros.
Doncs d'aquí una estona, música del 2000. Fins ara.